Tot costa.
Una part d'exhibició ofensiva i una altra de control per atropellar el Benfica. El Barça ja és als quarts de la Champions, com la temporada passada, però ni el moment òptim de l'equip ni el possible rival tenen res a veure amb els de fa un any. Barra lliure per somiar.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dimecres, 12 de març de 2025, l'endemà del dia en què el Barça va aconseguir el bitllet pels quarts de final de la Champions i vespre nit de Champions, vespre nit de derbi madrileny. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que, com dius, el Barça ja és als quarts de final de la Champions, després de superar ahir el Benfica per 3-1, amb un excel·lent partit dels Blaugrana, amb dos gols de Rafinha i un golaç de Lamine Yamal. El seu rival serà el guanyador de l'eliminatòria, que ja està en joc entre el Lille i el Dortmund, amb empat a un de l'anada. Per tant, qui guanya avui a França passa, i ara mateix el partit al minut 15 el dominen els francesos. El Lille, gol de Jonathan David, que ha avançat els francesos. Per tant, ara mateix passarien el Lille, seria el rival del Barça pels quarts de final. Queda encara molt partit.
De seguida, amb el Bernat Soler, posarem el focus en aquest partit que ens interessa en tant que rival del Barça a quarts de final.
I també avui a les 9, Atlètic de Madrid, Real Madrid al Metropolitano, amb el 2-1 pels blancs de l'anada. Mbappé ha estat dubte fins última hora. En principi forçarà, tot i que estem pendents de l'11 oficial dels blancs, que ja sabeu que acostuma a sortir un parell d'hores abans del partit. De moment no el tenim, però de seguida us ho expliquem. Insistim, Mbappé en principi ha de ser titular. Per cert, que Correa avui pot jugar, però no ho faran els pròxims 5 partits de Lliga. Bé, 5 partits de Lliga i Copa. Diumenge, recordeu, va insultar l'àrbitre. Disciplina, l'ha castigat amb un partit per l'expulsió, més 4 pels insults. Falta greu, això vol dir que no jugarà cap dels dos partits contra el Barça, ni el de Lliga ni el de tornada de Copa.
Hem confirmat que no acumulen els insults, és a dir, és igual insultar l'àrbitre un cop que 7, que la sanció és la mateixa. A mi em sembla que li ha sortit baratet l'anada d'olla a Correa. En tot cas, aquest Atlètic de Madrid, Real Madrid, el podreu seguir a partir de les 9 a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Champions a Catalunya Ràdio amb Ricard Torquemada. D'aquí una estoneta serà aquí al Tot Costa per presentar-nos el partit i per saber com veu l'eliminatòria.
Qui guanyi aquest derbi madrileny s'enfrontarà a l'Arsenal, que rep el PSV Eindhoven després del 7-1 de l'anada, i també avui Aston Villa Bruges amb els anglesos en peu i mig després de guanyar 3-1 a l'anada, en peu i mig òbviament als quarts. Qui guanyi en aquesta banda del quadre jugarà contra el PSG de Luis Enrique, que s'ha carregat el Liverpool, el primer de la fase regular. Ahir 0-1 als 90 minuts amb gol de Dembélé, això empatava a l'eliminatòria, la pròrroga va deixar tot igual i els francesos van acabar passant als penals. També són ja a quarts de final el Bayern de Múnich i l'Inter, que s'enfrontaran a quarts després d'haver deixat fora el Leverkusen i el Feyenoord respectivament.
Avui passarem també per França perquè el José Barroso ens expliqui quin és l'estat d'ànim al PSG, un club amb un estat anímic volcànic i canviant depèn dels resultats. M'imagino que deuen estar eufòrics i qui sap si veient-se com a principals candidats a guanyar la Champions.
I a més del Lille Borussia Dortmund, també tenim en joc, en aquest cas el Johan Cruyff, la tornada de les semifinals de la Copa de la Reina entre el Barça i el Madrid. Les blaugranes ja van guanyar 0-5 a l'anada.
Sí, no seria el partit més dramàtic de la història, però no deixa de ser un Barça-Madrid, el Johan Cruyff. Ruth Vilà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com ha començat això?
Doncs ha començat en domini del Barça, encara empat a 0 al marcador i amb novetats a l'11 blaugrana, perquè hi ha jugadores habitualment titulars que avui comencen a la banqueta, per exemple, Paredes i Payor. El Barça juga amb Cata, Ona Engen, Mapi, Brooks, Patri, Alexia i Tena al mig del camp, i al davant Graham, Kika de Fals Nou i Salma per l'esquerra.
Molt bé, doncs algunes novetats en l'11 del Barça, lògiques, tot i que ahir Pere Romeu deia que aquests partits van bé per rodar de cara al que ve, i el que ve és l'eliminatòria de quarts contra el Wolfsburg, però en tot cas ha fet descansar algunes jugadores. Al Madrid surt amb tot o Toril també s'ho ha agafat amb calma?
També, per exemple, Uyer i Brun són a la banqueta, dues de les titulars habituals. Ara hi ha un xut de Patrick Guijarro que se'n va per sobre del travesser, el primer xut entre els tres pals del Barça, un guijarrazo, cosa habitual que sol provar Patri quan juga contra el Madrid, com et deia el Madrid també, amb, per exemple, Uier i Brun, començant des de la banqueta, i sí que hi ha jugadores com Leo Pols, que tornen de lesió i que són a l'11, jugant Missa, Antònia, Maria Méndez, Lacra i Olga a la defensa, amb Leo Pols, Toletti, Angeldal, Feller, Atenea i al davant el Barredondo.
I ambient el Johan Cruyff?
Hi ha ambient, però no hi ha moltíssima gent. Ara, a molts els pot passar el que m'ha passat a mi, eh? Hi ha un accident just molt a prop del Johan, de fet es veu des d'aquí, des de les graderies, i per tant col·lapsa a la carretera per arribar fins a l'estadi Johan Cruyff.
No, doncs veurem si quan es resolgui pot ajudar a millorar encara més l'entrada que hi ha al Johan Cruyff. De moment, el 5 de la primera, Barça 0, Madrid 0, no cal patir perquè venim amb el 0-5 de l'anada. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Recordem que aquest Barça-Madrid el podeu seguir també per TV3. L'Espanyol i el Villarreal presentaran al·legacions a la decisió de la Federació Espanyola de jugar el partit pendent el 9 d'abril a la Ceràmica. L'Espanyol argumenta que aquella setmana ja tenen dos desplaçaments seguits als camps del Rayo i el Celta, mentre que el Villarreal diu que just abans s'enfronten a l'Atlètic Club i just després al Betis, rivals directes en la lluita per jugar a Europa. La proposta de tots dos és jugar el 27 d'abril.
Ja sidrà amb aquest horari i també amb el del Barça-Osasuna, que com sabeu es va haver d'ajornar dissabte. D'aquí una estona la Laia Tudela ens explicarà com està la borsa del calendari d'aquest partit pendent que té el Barça.
En bàsquet, Núñez ha passat avui pel quiròfan, veurem fins quan en té, i el Barça d'handbol ha informat també que hi vam operar Gonzalo Pérez de Vargas de la lesió al lligament encreuat anterior del genoll esquerre. Ja sabeu que es perd el que resta de temporada i que ja ha jugat, per tant, el seu últim partit al Barça. I en hoquei patins, l'Ajuntament de Palau-Solità i Plegamans presenta aquesta tarda la candidatura per acollir la Final Four de la Champions femenina que s'ha de disputar a finals d'abril. El Palau, ja sabeu que és l'únic equip català que s'hi ha classificat, jugarà la semifinal contra el Benfica. L'equip vallès ha guanyat dues vegades aquesta competició, els anys 2021 i 2022.
Al final del Tot Costa passarem per Palau de Plegamans i parlarem amb el president del Palau per saber si hi ha moltes o poques opcions que la final es jugui aquí, a la fase final, la Final Four es jugui aquí a casa nostra. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dimecres, que té una pregunta per la nostra audiència.
Sí, avui bàsicament és un joc. Us preguntem qui seria el vostre candidat del Barça a la pilota d'or. Qui seria el vostre candidat? Lamine Yamal, Rafinha o Pedri? No, vull dir, és una pregunta bàsicament per reflexionar sobre qui dels tres és més important per aquest Barça. Qui seria el vostre candidat a la pilota d'or? Tots tres en un gran moment de forma i tots tres molt importants en aquest Barça aquesta temporada. Podeu votar a l'enquesta que tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Esperem que la pregunta us hagi agradat més que a Miguel Rico, que s'ha regirat a la seva cadira. De seguida li preguntarem. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
Senyor Rico, bona tarda.
Bona tarda, Ingem.
Com anem?
No fent.
No fent. No li agrada la pregunta.
Trobo que és massa aviat, però bueno, per preguntar.
Va, tampoc falta. Sí. És que, clar, ara la pilota d'or és per temporada, ja no falta tant.
Però jo quan matisava que el joc és perquè estic absolutament d'acord. Si el Barça, per exemple, no passa als quarts de final, segur que no, cap dels tres estarà al tram final, probablement, eh? I això no vol dir que... Sí, Mbappé, sí, però és que parlem dels jugadors del Barça, quin dels tres dius és més candidatable? És a dir, seria el far d'aquest Barça.
Tal com ho planteges, donem importància vital als títols per la pilota d'or, no tant al rendiment.
Normalment en tenen, sí, és que normalment en tenen. Bueno. És estrany que un jugador que ha caigut als vuitens de final de la Champions després aparegui la pilota d'or.
Tens resposta per la pregunta.
Molt bé, doncs d'aquí una estoneta ens barallarem, ja veig que ens barallarem, ni tan sols arribarem als noms.
Ens barallarem...
Sí, home, sí, en bons termes.
Saps que votaràs al contrari que jo, per exemple?
No, no, però com que no t'ha agradat la pregunta, ja anem... Ja no anem...
Dic que és massa aviat, però bueno...
No, no t'ha agradat, no passa res. Lady Gemarrero, bona tarda.
Hola, bona tarda. A mi tampoc m'agrada la pregunta.
Molt bé. Vaya. Doncs...
La turra del Balón d'Oro.
No, no, però no sé. És que vull matisar això, que és que no es tracta sobre el premi en si, sinó... Que... Si no, l'intentava matisar
d'ella, no? L'està defensant molt, és d'ella.
Estem necessitant massa matisos.
Okay. No, però és que, jo insisteixo, és que ja sabem que la pilota d'or queda molt i que potser no hi ha cap candidat del Barça a la pilota d'or en aquell moment. Ja ho sabem. El joc.
Molt bé.
No volen jugar, tu.
Gemma, tot bé?
Sí, tot correcte.
Els ànims pel les 9, bé?
Sí, estic esperant en emoció.
Calma tensa. Així m'agrada. Va, avui no. No, és que ara no va dir. Bernat Soler, bona tarda, ara el saludaré. Ferran Martínez, bona tarda.
Bona tarda.
Estàs nerviós pel Madrid Atlètic de Madrid? No t'ha agradat la pregunta?
No, mira, la pregunta... Bé, o sigui,
tampoc,
no t'emociona. La pregunta hauria de ser quin dels tres és més imprescindible al Barça, no?
Bé,
sí. Seria.
Qui seria per tu el... dius... Aquest és l'home que
veus, si la planteas així, vale, però lo del Balón d'Oro... A mi no m'agrada lo del Balón d'Oro, és una turra.
Bueno, ja puc contestar o m'espero, no?
No.
D'aquí
una estoneta. Perquè ara sí, Bernat Soler, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Bernat serà els nostres ulls avui a França, on s'hi està jugant el Lilla Borussia Dortmund des de fa 25 minuts. Com ha explicat la Sònia, d'aquí en sortirà el rival del Barça als quarts de final. Més enllà de l'1-0 i del berenar gratuït que s'ha servit de Kovel, el porter del Dortmund, com ho veu?
Bé, doncs, d'entrada dir que aquest és el partit del qual n'estan pendents a la gran i la immensa majoria dels barcelonistes, perquè d'aquest partit en sortirà el rival.
Permís, els altres estan pendents del Johan Cruyff.
Amb permís del derbi, sí, dels barcelonistes, en aquest cas, que segueixen la Champions masculina, amb permís del derbi madrileny, que també, evidentment, atreu molt l'atenció, però d'aquí recordem que en sortirà el rival, i més enllà d'aquest gol que comentaves de Jonathan David, que ha comptat amb la col·laboració inestimable del porter Kovel, que se l'han passat per sota les cames, la veritat és que de moment, 26 minuts, estem veient un partit molt entretingut, el Lilla està confirmant les bones sensacions, recordem que va quedar setè a la fase Lliga, per tant, va classificar-se directament pels vuitens de final, i que aquesta Champions, o aquesta eliminatòria de vuitens, és l'eliminatòria dels porters, perquè el porter del Lilla, Lucas Chevalier, ha fet un recital ja d'aturades en 26 minuts, evitant que el Dortmund hagi empatat el partit.
És a dir, que podria anar empatant i fins i tot guanyant
sí,
el Dortmund.
Sí, hi ha hagut una llevantada del Dortmund que s'ha trobat amb un mur anomenat Chevalier, que insisteixo és el jove porter del Lilla, una mica en la línia del que vam veure ahir amb Donnarumma, o fa una setmana amb Alisson Becker del Liverpool, o fins i tot amb Wojtek Szczęsny.
El Bojan Chevalier, si no em falla la memòria, ja va estar molt bé el dia que el Lilla va guanyar el Madrid aquí al camp del Lilla. Bernat, necessito un nom per saber per on anirà la teva explicació. A quarts, qui vols? El Lilla o el Dortmund?
El Lilla.
I a semifinals?
A semifinals, el Bayern.
Bé, s'haurà de passar
Vas molt fort. La setmana passada.
Minut 13 de programa i els he posat el drap. Tira, Salva, tira.
Falta respecte.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Lamine Yamal se'n va cap al mig, prova a retalla, continua Lamine, encara Lamine, xuta Lamine, pilota per Rafinha, gol!
Quina jugada!
Intentarà superar el seu rival. Continua encara Lamine. Se'n va de l'àrea. Fa el xut! Oh! Bona, la cama destra, aquesta cama esquerra que fa màgia. Continua Balde, l'acompanya Rafinha, l'acompanya Lewandowski, l'acompanya Lamine, continua encara Balde. Balde la cedeix cap a Rafinha i arriba Rafinha. Xuta Rafinha, gol!
Que ve Balde!
Gol, 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 gol!
Rafinha, este Barça és candidat a ganar la Champions?
Sí, creo que somos candidatos a ganar todo.
L'únic títol hasta ahora, que era Supercopa, lo ganamos, así que...
Yo estoy muy convencido de que todos los títulos que quedan no lo podemos llevar.
El Barça siempre tiene que optar a todos los títulos y si estamos vivos en todas las competiciones es porque podemos ser una realidad y que podemos optar a todos los títulos. Y creo que esa es la mentalidad del equipo. Tenemos que tener mentalidad ganadora y optar a por todos los títulos.
I així es resumeix el Barça 3, Benfica 1 d'ahir, que òbviament qualifica el Barça pels quarts de final de la Champions i que desencadena aquesta onada desacomplexada de futbolistes del Barça. Heu escoltat Rafinha, Gavi, Balde i algun altre parlant de les aspiracions del Barça en aquest tram final de temporada. Ferran, Gemma, Miguel, començaré pel partit, que a mi em sembla impecable en el sentit que mescla una exhibició, una torrentada ofensiva amb un bon exercici de partit cerebral, de control a la segona part. Vaja, el que s'espera d'un quart finalista, d'un candidat a guanyar la competició.
Jo crec que, efectivament, molt bona primera part. Amb un Barça ambiciós i decidit a decidir l'eliminatòria el més aviat possible, sense tenir massa en compte el resultat obtingut a Lisboa, amb un joc directe, col·lectiu i també individual de gran nivell, particularment amb el primer temps per part de Lamine, i una segona part jo crec que molt intel·ligent, tenint en compte els propers partits del Barça, començant per la visita al Calderón el diumenge. A mi em va semblar un partit molt complet, que el Barça va tenir l'oportunitat, no diré de dosificar-se, però sí de regular-se, molt superior al Benfica, i quan has vist els dos partits, clar que és fàcil dir, arribes a la conclusió que probablement si el Barça el partit d'anada hagués tingut la possibilitat de jugar 11 contra 11, potser l'eliminatòria s'hauria decidit el primer dia, però vaja, en definitiva un partit bo, no diria dels millors que ha fet el Barça fins ara, però un partit de nivell molt superior al rival.
Gemma.
Sí, tu l'has dit, ho has dit abans, és que el qualificatiu és impecable, o sea, no es pot posar ni una coma ni un pero al partit del Barça. Suposo que després, per la pregunta que heu fet, parlarem de noms propis, però col·lectivament també és que van estar molt i molt bé. I hem parlat molt de jugadors, hem parlat també molt de Flick, però a mi em continua sorprenent que tots els jugadors, absolutament tots, estem per dalt de les expectatives que creàvem. Perquè això mateix ho parlàvem fa uns mesos, que era lo de qui està mal al Barça, qui no està donant el 10 o el 9, i deien que Balde. I Balde ahir va fer un partidàs, va ser un dels millors també de l'equip, o sea que no es pot posar ni un però.
És veritat. Jo ahir ho pensava, el que estava intentant recordar què pensava jo de la temporada a l'agost, setembre, amb el que penso ara. I per mi el principal canvi és que jo creia que la plantilla no tenia el nivell que Flick ha aconseguit que tingui. En alguns casos rendint el seu millor nivell i en altres fins i tot molt per damunt de les expectatives. Que...
Sí, encara et diré més, perquè quan ja van començar a jugar molt bé, el que patíem és... Sí, clar, és que els jugadors ara han de descansar, sí, sí. I els que vinguin de les rotacions, aquí el nivell baixa. I és que a dia d'avui, és veritat que el Barça està tenint força en aquest sentit, més enllà de la mala sort que va tenir al principi de temporada, ara ja fa un temps que està tenint, diríem, la infermeria gairebé buida, sí, però... i això et permet fins i tot repetir 11, que és el que està fet Hansi Flick.
Però, sí, però és que és un Perú, Un Perú, o sigui, és Koundé, Íñigo Martínez, Balde... Tots.
I quan ha de fer les rotacions també estan complint, exacte.
Sí, sí. Per mi és que el fons d'armari que té el Barça, que segurament no el tenia la primera volta i per això el va acusar tant al final o se li va fer tan llarga el primer trimestre, ara està fent... Bueno, està donant també resultats a nivell de plantilla i de competència per tothom augmentar el nivell, com deia la Gemma. Per mi, ahir, l'exercici que fa el Barça és... és molt lloable el partit que, i el nivell que mostra, perquè parlàveu també de, a nivell tècnic, físic, cerebral, però per mi també és molt important la part emocional. Recordem que ahir el Barça venia d'enterrar un dels seus al matí.
Sí, sí.
I això crec que per mi era el partit
el
més complicat.
El Barça va estar tan perfecte que ni ens hi hem aturat en això. I,
no, no,
i
per
el Ferran que,
per
que
mi
és...
era el partit més complicat de la temporada, perquè això, o sigui, és que no hem de deixar que aquesta gent estava enterrant un dels seus a les 9 del matí.
Sí, sí.
Que a més no hi van poder anar els jugadors que, perquè evidentment estaven concentrats. Però era molt difícil per molts dels futbolistes concentrar-se en el futbol en una setmana tan complicada per ells. Ho van ser capaç de fer, ho van aconseguir, i per mi tenen, bueno, tota la meva admiració, tot el mèrit, més enllà de que després estiguessin uns més millor o el partit. Jo crec que quan ja se't posa tant de cara a la primera part, després gestiones l'eliminatòria, penses en el que et ve aquesta setmana, i com deia el Miguel al principi, doncs ja estàs més pensant amb el Metropolitano que amb l'eliminatòria.
Deixa'm dir-te que entenc com és, que és una manera de dir, però se't posa de cara, no, és que te'l poses de cara,
sí, sí.
Perquè en fas 3 i la primera part, si acaba 6-1, no passa res.
No, total. Sí,
el Barça va tenir
ocasions per a mi encara té més mèrit el que fa l'equip, de com afronta i com surt des del principi. El gol del Benfica per mi és un accident, la pilota aturada, pot passar, però després com reprèn el joc, com s'aixeca després de l'empat i com deixa l'eliminatòria sentenciada abans del descans, un 10 per l'equip, i després ja entrarem amb noms propis, però sobretot un 10 per la plantilla del Barça.
Ara escoltàvem diversos futbolistes dient, hem arribat aquí amb possibilitats de guanyar-ho tot i anem a tot, el Barça ho ha de guanyar tot, etc. Aquest desacomplexament, perquè vaja, ningú havia dit el contrari, però ahir es produeix una cadena, una cascada de futbolistes que diuen el mateix, una mica contracorrent del discurs de pam a pam o pas a pas del seu entrenador. Aquest discurs us sembla lògic tal com estan anant les coses? Us amoïna una mica perquè l'equip no perdi el món de vista?
Bé, jo entenc que després del partit dius coses bones o dolentes segons les circumstàncies, sense tenir massa temps per reflexionar. Jo ho entenc que ho pensin, eh?
Tampoc ningú ha promès el triplet, les coses com siguin, però aquesta coincidència...
Jo, és que jo dels títols, en aquest històric moment, jo ho miro una mica en clau, com si diguéssim, electoral. El Barça encara està en la frase de ser precandidat. És precandidat a tot. És precandidat a la Copa, és precandidat a la Lliga...
Encara no candidat, eh?
No, a les competicions per a l'eliminatòria ets candidat el dia que et classifiques al final. Aquell dia ets candidat.
Bé, ara hi ha 8 candidats i després de la pròxima ronda n'hi hauran 4.
Sí, precandidats al títol, sí, precandidats. Jo li dic, perquè no...
La fórmula precandidat.
Sí,
no, sí, per tu candidats és a la final ja, no, el dia, els dos últims.
El dia que arribes a la final ja ets candidat a guanyar la...
D'acord.
I ara ets precandidat. I això passa amb la Lliga, i passa amb la Copa, i passa amb la Champions... I a mi em sembla, fins a cert punt, gairebé miraculós que el Barça, al mes de març...
Jo estic d'acord.
Estic amb aquestes condicions, perquè jo...
És que l'altre dia ho va dir Flick, ningú a l'agost pensava que arribaríem aquí. Té tota la raó del món.
Però és que, a part del rendiment del Barça individual i col·lectiu, jo, sincerament, crec que hi ha un parell d'equips, el Madrid i l'Atlético, que tenen millors plantilles que el Barça. Vull dir, tenen plantilles més llargues i banquetes més solvents que la del Barcelona.
Però ara mateix no són més precandidats que tu.
No. Bueno, aquest és el mèrit del Barça.
Sí, sí.
Aquest és el mèrit del Barça, que jugue més bé que ells, va primer, depèn exclusivament d'ell, i diguéssim que el seu rendiment, després de la baixada del mes de novembre, pues porta una línia ascendent considerable. Els partits porten una mitjana de 3 gols, crea ocasions suficients per fer-ne 5 o 6 cada partit, i juga amb un nivell de concentració màxim que és el que considero especialment important, que en totes les feines, quan estàs treballant, t'apliquis a la feina amb la màxima concentració possible. I això és el que fa el Barça.
Ruth, obrim el marcador al Johan Cruyff.
Doncs sí, amb un gol del Barça, amb un gol de Graham, després d'una jugada ben bonica després d'una jugada ben bonica de Graham, que ha fet un túnel, una sotana, i que ha acabat amb l'assistència a Patri, i el gol del Barça és el primer del Barça, és el primer del partit, Barça 1, Madrid 0, minut 24 de la primera part.
Toril estarà contentíssim, perquè minut 24, o sigui, han tardat 24 minuts en marcar.
Doncs,
una millora.
El Barça ja guanya, efectivament, una gran assistència de Graham Hansen per Patri.
Sí, tenia Graham al cap amb l'assistència, sí, i per això li donava el gol.
Molt bé, ja guanya el Barça, que va guanyar 5-0 a l'anada, i avui continua mostrant la seva superioritat sobre el Real Madrid. Ja que hi som, Bernat, com continua el Lilla Dortmund?
1-0 guanyen els francesos, el Dortmund no es rendeix, evidentment, el partit realment està sent molt atractiu, i jo destacaria que estem veient un partit entre dos molt bons equips, eh? Jo no sé si això de tenir el Barça a les semifinals de forma automàtica
En quina posició de la Lliga Espanyola el situaries, Bernat?
M'estàs fent una pregunta mica complicada, però vaja, són dos equips que estan jugant uns vuitens a final de la Champions a molt alt nivell.
A la Lliga Espanyola no ho sé, si voleu després podem mirar on estan a les seves lligues. Gemma, Ferran, el Miguel pas a pas, vosaltres esteu en la línia triplet, en la línia calma, en la línia comprenc que els jugadors siguin ambiciosos fins i tot de paraula.
Jo triplet no, línia triplet no, jo sóc dels que m'agrada que aquest Barça vagi pas a pas també i a poc, però sí que et diria que jo, per mi, ja han aconseguit les signatures. O sigui, jo ja els considero candidats.
Molt bé.
Entenc el que diu el Miguel, però per mi és com, o si no han aconseguit encara les assignatures, és d'aquells equips o d'aquelles candidatures que ja dones per fet que passarà el tall.
No són González de l'Aia.
No. I per mi el Barça crec que s'ha guanyat, ara ja fora conyes,
ni Jordi Fagué,
el ser candidat, ser considerat candidat. Jo no crec que sigui favorit, però sí considerat candidat, un dels candidats a la Champions, ja et dic, per mi no és el favorit. Ahir vaig veure l'eliminatori també del PSG i el Liverpool, i el PSG per mi...
En parlarem, allò és...
Un equipàs i un dels grans, o el gran favorit per endur-se aquesta competició, amb el Madrid, per mi encara. I el Barça és el candidat, un dels candidats, i a la Lliga, per la posició en la que està, ara mateix et diria que és favorit, i a la Copa el dic candidat, també.
Fernández Alano, González de la Gema. Triplet, jo, calma...
Jo entenc la prudència, però entenc també el que diuen els jugadors, perquè no em sembla ni que sigui un símptoma de prepotència, ni d'arrogància, sinó d'absoluta confiança en si mateixos i de ser optimistes i de creure en si mateixos. I crec que fan molt bé, perquè tal com va la temporada, és que tenen molts números. Molts números.
Per candidats o candidats?
Jo diria candidats.
Ja
la Champions em sembla una competició dificilíssima, perquè no té, a vegades no té res a veure que siguis el millor o que és tenir una bona nit, està just en el moment adequat i estar a tono.
Totalment.
Però a la Liga van líderes en un partit menys, i jo no veig ni al Madrid ni a l'Atlético al nivell en el que està el Barça, i la Copa és un partit per plantar-se a la final.
Jo crec que amb el que diu la Gemma, que s'ho han guanyat. O sigui, no, jo tampoc crec que sigui prepotència, simplement que estem a 12 de març. Sempre diem que a veure com estan a l'abril...
És que falten dos mesos pel final de temporada.
Sí, sí, sí. Clar, o
sigui, tres, arribat a aquest punt, havent guanyat l'únic títol que s'ha disputat fins ara, sent el líder de la Lliga Espanyola a semifinals contra l'Atlético de Copa, i havent fet la Champions que està fent, que va quedar segon de la primera fase, i havent eliminat com ha eliminat el Benfica, jo crec que no m'agrada mai contradir el senyor Miguel Rico.
No, si no m'estàs... Tu estàs donant una opinió.
Un pas més.
Jo en tinc una altra. El que passa és que les opinions tan... arriscades, diguéssim, tenen l'inconvenient que et poden anul·lar un feix de signatures en un moment. Per exemple, tu vas el diumenge que ve al camp de l'Atlético Madrid i Palmes, pues,
i no passarà res, Miguel, perquè això ho tenim molt après, queden moltes jornades i perds, que anirà l'Atlético un per sobre, dos per sobre.
Jo soc d'una generació que vaig sentir una vegada amb un senyor que deia, que mirava el teletext i volia dir que el Barça anava primer, que per tant no hi havia cap problema. Jo sempre crec que poden sorgir problemes i que allò tan famós de el sac i el blat i lligat i ben lligat, pues jo fins aquell moment els considero, insisteixo, precandidats.
Molt bé, doncs tenim un precandidat i dos candidats. Ho anirem veient a mesura que avanci la Champions. A les 9, d'aquí una hora i mitja clavada, Madrid, Atlètic de Madrid, ja tenim 11, Sònia, del Madrid.
Sí, i tal com dèiem, Mbappé, que ha estat dubte fins a l'última hora, forçarà. Mbappé és titular, i també és titular Modric, en un 11 bastant ofensiu d'Ancelotti, amb Courtois a la porteria, defensa per Valverde, que repeteix al lateral dret, Asensio, Rüdiger, era l'eix, i Mendy al lateral esquerre, mig del camp per Tchouaméni i Modric fent doble pivot amb Bellingham per davant, i al davant el trident habitual Rodrigo, Mbappé, Vinícius. Per tant, per exemple, Camavinga, que una altra de les alternatives,
és el fumat de la,
queda,
de la
banqueta, sí, sí. Queda a la banqueta.
A
I Brahim, que és un altre que també va estar molt bé en el partit d'anada.
Aquí amb el retorn de Bellingham, més o menys.
Vaja, només hauria faltat.
Avui estarà ofès amb Simeone, que recordes que es va ofendre, sí, perquè Simeone va donar per fet que no jugaria de titular, doncs estarà ofès amb Simeone i amb Ancelotti.
Molt bé, ara que ja sabem amb qui jugarà el Madrid, que tenim el Barça guanyant 1-0 al Madrid i el Lilla guanyant 1-0 al Dortmund, creuem l'Atlàntic.
La Champions Way amb Marc Crosas.
Marc Crosas, com le va, güey?
Molt bé, Costa. Sònia, molt tranquil avui, sí, no? A més, després de confirmar el que ja parlàvem la setmana passada, d'un Barça molt madur, doncs crec que ho acaba de confirmar, a més, futbolísticament, amb un partit que a mi em va convèncer molt.
Què et crida més l'atenció? La versió a sac de la primera part, que em va fer 3 però em podria haver fet 6, o la versió de la segona part de... Això ho tenim fet, ara només falta no esgarrar-ho, anem a refredar el partit.
És que fins i tot podria sumar-hi la versió de l'anada, no? Que comença fins al minut 20 amb l'expulsió també rock and roll, anada i tornada, i buscant porteria rival, i quan s'ha de defensar també acaba fent-ho i ho fa molt bé, no? Jo crec que és un Barça bastant pragmàtic, sense deixar de ser un Barça dominant i un Barça que és protagonisme pur, et diria, no? I a mi crec que això és el que m'agrada més, que tu sabem perfectament que per guanyar una Champions no pots jugar els 180 minuts d'una eliminatòria dominant el rival i atacant constantment, sobretot perquè, amb tot el respecte del món, era el Benfica. El dia que toqui un equip una mica més amb cara i ulls, potser amb les situacions que et generen a l'anada et poden fer patir una mica més, però s'ha de saber patir, s'ha de saber controlar, s'ha de saber baixar les revolucions, i sobretot jo crec que això acaba referenciat en un sol home, no? A nivell col·lectiu el Barça està espectacular, però crec que el que t'acaba marcant no s'acaba jugant el partit a lo que vol Pedri.
Pedri està marcant moltíssim el joc del Barça. Avui fem una pregunta estil joc, pels nostres oients, que és entre Pedri, Lamin i Rafinha, qui puc situar en ells com a candidat blaugrana per la pilota d'or? Per tu el nivell de Pedri és de pilota d'or?
Jo... És que depèn de quin any i depèn del que votem. Si venim ara de veure el que hem viscut o de viure el que hem viscut amb Rodri i que comencin a valorar aquestes coses a l'hora de votar, doncs està clar que podria ser un candidat, no? Però els números de Rafinha jo crec que el posen com a candidat màxim, més ahir perquè... O sobretot el moment que apareix Rafinha, no? En cada partit, durant tota la temporada, perquè ahir, per exemple, un dels que està, o que podria estar lluitant amb ell, no?, per aquesta posició, aquestes primeres posicions de la pilota d'or, és Mohamed Salah. I no només ahir, sinó crec que en tota l'eliminatòria no apareix, no?, pels interessos del Liverpool. Jo crec que en aquest sentit, per les votacions i coneixent com van una mica les coses, és més Rafinha.
Sí, t'ho posaré diferent. Pedri és el jugador més important d'aquest Barça? És difícil, és molt complicat, de triar, perquè és veritat que cadascú porta...
Ahir comentava el partit.
Sí.
Ahir comentava el partit i crec que som... Sempre ho volem fer, això, no? Perquè estem acostumats a que és Messi i 10 més, i així ha sigut durant molts anys, no?, el Barça. Jo crec que ara és ser molt injust si només parlem d'un jugador. Mm-hmm. Està clar que per la posició que jo jugava i pel que fa Pedri, per mi és el millor i és el que t'acaba marcant la pauta durant tot el partit, però és que sense Rafinha davant o sense Lamin els primers minuts, lo d'ahir no és possible, o sense Íñigo com a central, no?, amb el que representa allà, o Dani Olmo, que ahir no fa un partit tan lluït, però si ens fixem en pràcticament totes les pressions després de pèrdua de pilota, les comença ell, no?, i gràcies a la seva feina, acabes recuperant moltes pilotes. I lo de Valde, és que a mi em sembla espectacular, lo de Valde, no? Sobretot des de la Supercopa, i ahir que feia aquesta comparació de la jugada del gol que ell fa a la Supercopa, quan arranca d'un córner a àrea pròpia, i ahir ell recupera la pilota i acaba fent exactament la mateixa jugada, però amb definició de Rafinha, està clar que anem de triar un, no? I segurament, per la nostra manera de jugar, el que t'acaba marcant molt més aquesta línia és el Pedri, però és que el moment que viuen tots és senzillament espectacular.
Sí, era només per reflexionar-hi. Certament no n'hem de triar cap, vull dir, no estem obligats a triar-ne un, però entenc... Volia saber quina importància hi donaves tu a aquest paper de Pedri, Costa.
De seguida parlarem amb el Miguel, amb el Ferran, amb la Gemma, d'alguns dels noms que ara ha comentat el Marc, però aprofitant que per la teva ocupació veus molta Champions, més enllà del Barça, et vull preguntar si amb el que va passar ahir, amb el que pot passar avui, que o Madrid o Atlètic de Madrid cauran, trobes més sentit aquest desacomplexament que ara comentàvem de la plantilla del Barça, de parlar d'anar a totes, d'aspirar a tot?
Però és que crec que ho han confirmat, no? Estem parlant de que el segon de la fase de Lliga, que va ser capaç d'anar a guanyar Dortmund, que va ser capaç d'aixecar-se d'una derrota a la primera jornada i acaba convencent a tothom, no només amb resultats, sinó també futbolísticament, i després hi troba continuïtat als vuitens de final, amb lo difícil que és enfrontar-te a un equip que fa dues setmanes o tres setmanes ja hi havies jugat i ja l'havies guanyat, no? Jo crec que per mi el posa com el gran candidat en aquests moments futbolísticament parlant. Està clar que a l'equació hi ha d'haver el Madrid, perquè és el que representa i és la Champions, i sabem el que passa amb el Madrid, veurem què passa avui, però jo crec que per mi el Barça és el gran candidat, i no només perquè ells ho sentin i perquè a nivell confiança ja siguin 17 partits d'aquest 20-25 sense derrota, i jo crec que futbolísticament, realment, i sobretot pel que va mostrar el Liverpool, que per mi era el gran altre candidat, m'agrada molt el PSG, m'agrada molt que és un equip que ja li podem dir equip, no? I sobretot després de molts anys on vivia d'estrelles i de molt bons jugadors o de cracs, avui sí veiem un funcionament col·lectiu que a mi m'engresca molt, no?, veient Luis Enrique, però jo crec que el Barça està per damunt de tots avui.
Sense anar tan lluny, als quarts, creus que ens va millor el Lilla o el Dortmund?
Són bastant similars, però jo sí crec que el Dortmund, més enllà de ser desè la Bundesliga i de ser un desastre en quant a regularitat, segurament té futbolistes amb Guirassy i amb algun altre que són més determinants i són més desequilibrants, o sigui, sobretot per com juga el Barça, no? Tornant a aquesta defensa tan adelantada i com et poden explotar els espais amb Adeyemi i aquest tipus de jugadors, jo crec que el Barça pot arribar a patir una mica més. No estic dient que el Lille ni molt menys, que ha guanyat el Metropolitano, que ni va fotre 6 al Feyenoord, que va guanyar contra el Madrid 1-0. És un equip que realment no té aquest equilibri defensiu, no? A veure, tampoc és que el Borussia Dortmund sigui un gran equip defensivament parlant, però estem parlant que després del Barça la fase de Lliga va ser el segon equip més golejador. Jo crec que aquí et podria generar una mica més de problemes, sobretot pel dinamisme del que tenen ells. Però també a mi hi ha un jugador que m'agrada molt al Lille, que és el Jonathan David, que és el delanter centre de Canadà, que no crec que en aquests moments el Dortmund tingui un jugador així.
I Zegrova, l'extrem dret, també. Vaja, no? Té bons jugadors al Lille, però evidentment té molta menys experiència en aquests circuits que el Borussia Dortmund. Doncs n'anirem parlant. Ara ja quedem per la ronda de quarts de final al mes d'abril. Marc Crosas, que le vaya bonito, güey.
Molt bé. Una abraçada, i ara, bueno, primer el derbi madrileny i després partits contra l'Atlètic de Madrid, que veure com sortim de tot això, no? Amb el que representa, però important. Jo no sé si algú es plantejava el juliol, agost, que avui, el 12 de març, estaríem pendents o podent lluitar per un triplet, no? No he sentit massa això.
Potser és millor ser prudents, de moment, no? El triplet, quan ens veiem a semifinals més avançada la Lliga, jo crec que podem començar a parlar-ne.
La famosa cançó del Polònia, o era del Cracòvia, ara no recordo.
Era Cracòvia.
Era
Cracòvia.
Bé, era el primer
any
de Guardiola,
vull dir
que tampoc...
Cracòvia.
S'havia de ser prudent, però tampoc... Teníem una... Bé, no sé. No sé si era la mateixa situació d'ara, no m'atreveixo a dir-ho, però en fi.
Bueno, és un moment clau. És un moment clau, sens dubte, de la temporada.
Veig que tu, el Barça principal favorit, la cançó, a tu això de la prudència et va poc, eh?
No, a veure, és que no és prudència. Jo puc ser molt prudent i jo puc ser molt tranquil, però el que mostra el Barça, no?, l'interès, i sobretot en moments importants durant tota la temporada, perquè recordem quan teníem partit al Bayern, i si era fase de Lliga, eh? I era un Bayern que era un desastre, i avui segurament no té res a veure amb el Bayern que ens podríem trobar en una eliminatòria de Champions, ho acaba de demostrar amb el Leverkusen. Però és un moment clau de la temporada. Realment el que passi ara amb Atlético de Madrid al cap de setmana, si tu els guanyes i tens el partit pendent d'Osasuna, i et pot donar certa tranquil·litat, sobretot de cara a la Lliga i de cara al Clàssic, no?, que faltaran, em sembla que 4 partits per acabar la Lliga, però també tens una semifinal de tornada i ja estàs a uns quarts de final de Champions. Jo crec que ara estem visquent aquell moment on el Barça realment arriba, crec, al millor moment, no? Moment més decisiu, amb un punt més convincent.
I de cara a la Lliga, a veure com surten del derbi europeu a Madrid i Atlético. També. Per cert, quina és la teva aposta per aquest vespre, Marc, que t'ho apuntem?
El que vull o el que passarà?
Perquè el que passarà, creus que passarà.
Ja tots.
Ah, sí? Tu ja dones per fet, sí, que passaran els blancs.
Jo no veig el Madrid perdent per 2 gols. Si passés, hauria de ser algo dramàtic, no? Algo com el que vam viure ahir a Anfield, tipus penals i algo així. Però jo no hi tinc gaire confiança. Jo crec que passa al Madrid.
Molt bé. Un home raonable, tot i la distància, no ha perdut el sentit comú. Marc Crosas, abraçada.
Una abraçada.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa.
Renault 5 E-Tech Electric ha escollit cotxe de l'any 2025 per 60 periodistes de 23 països. És la 8a vegada que Renault guanya aquest premi. Que si els números compten, quan compres un cotxe, aquests són els números que compten. Aprofita els Renaulution Days amb les millors condicions en tota la gamma Renault només fins al 24 de març. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Havia tingut mai avioneta?
Ui, no, és la primera.
No ha pilotat mai cap aeronau?
Home, sí, en algun videojoc.
Doncs així no sap el que és un flap, ni un fowler, ni un zap, ni un slotted, oi?
No en tinc ni idea. Potser m'hauria d'haver comprat una avioneta més senzilla.
Tu tranquil, que si et toquen els milions de l'euro jackpot de l'11, tens tota la vida per aprendre a gastar-te'ls. Aquest divendres, per tan sols 2 euros, pot de 73 milions d'euros. Eurojackpot de l'11, milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Tens un podcast en català? Presenta'l als Premis Sonor. Entra al web sonor.cat i omple el formulari. Pots participar-hi fins al 14 de març. Premis Sonor, el millor podcast en català. Una iniciativa de La Mira amb la col·laboració de Catalunya Ràdio i La Xarxa i el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Torna al Campus Eufòria. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys, els encanta la música, cantar i ballar i són fans d'Eufòria, apunta'ls ara a euforiacampus.cat.
Avui pot ser igual que ahir, o pot ser un dia únic, perquè tornen els dies únics d'Àcia. Descobreix la gamma i gaudeix d'ofertes especials només del 18 al 24 de març. Reserva cita a dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa d'Àcia de Catalunya.
Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
És tan fort que cada vegada que hi penso...
Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
Vas saltar del canvi de l'Ed Joan.
La finestra del futbol de casa nostra, explicada per Marc Marvà.
Que és un dia feliç...
Sònia Gelmà aprofundeix en el futbol femení a Fem Futbol. Barça reservat, Fem Futbol, Girona reservat i futbol català. A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Crims, a Catalunya Ràdio.
De la otro delincuente, le digo, fulano, ¿ha habido un atraco? ¿Sabes algo? Me dice, sé algo. Dentro de media hora nos vemos en un sitio.
El 1985 a Sabadell, la policia i un delinqüent menor d'edat comencen el joc del gat i la rata. Atracaments, delators i un tiroteig en una partida de cartes clandestina.
Alguna partida de la senyora havia durado hasta 40 días. Se han llegado a jugar vehículos, casas... Incluso mujeres.
Una història de l'AMPA dels anys 80.
Nosotros que estábamos en el grupo de atraco, aquí había para hacer 40 películas de vaquilla.
El Nino, una altra vaquilla. Primer capítol. Aquest divendres, a la una del migdia, a Catalunya Ràdio. Crims, amb Carles Porta.
Tot costa.
En punt
els esports a Catalunya Ràdio.
Ara sí, en punt 3 quarts de 8 del vespre, Johan Cruyff, temps afegit de la semifinal de la Copa de la Reina entre el Barça i el Madrid. Ruth, com ho tenim això?
Doncs ho tenim, que el Barça domina el marcador i domina el joc, 1-0, el gol que de Patrick, que ja hem comentat en el directe. El Barça ha tingut més oportunitats, el Madrid 5 o 10 minuts de trepitjar una mica l'àrea rival, però poca cosa més, i després domini absolut del Barça, oportunitats clares de Quique i de Salma, que han errat totes dues. Quique, de fet, ha tingut una jugada complicada, s'ha fet mal al turmell, i ara mateix em sembla que gira cap a Pere Romeu i li demana el canvi, per tant, probablement Quique lesionat amb aquest partit, notícia negativa per l'equip blaugrana, i també l'àrbitre que s'està estalviant l'expulsió de Maria Méndez, sí. Li ha tret una groga per agafar Salma en una jugada que marxava sola cap a la porteria rival, però li hauria d'haver ensenyat la vermella.
Doncs és una llàstima perquè justament Quique probablement estava en el seu millor moment des que havia fitxat pel Barça.
Sí, ha sigut una jugada amb Antònia. Ja fa estona, ha hagut de sortir del camp, l'ha anat des dels metges...
Jo crec que s'ha torçat el turmell i espero que només quedi en això naturalment. Descans, Ruth?
Això mateix, descans, jugadores als vestidors, Aitana, el Barça guanya per 1-0. Perdona?
Aitana surt coixa, acompanyada de...
També?
De la fisioterapeuta, interpreto...
Però molt coix.
Sí. Ja estava mirant... Jo anava seguint Quique i no he pogut seguir Aitana, però vaig estar pendent de totes dues, però sí que Quique ja s'hagi... Ah, sí, ara la veig. Va amb la doctora del Barça femení i amb un dels auxiliars. I, com dieu, marxa totalment coixa, també fent que no amb el cap. Ara arriba al túnel de vestidors Aitana, que ha hagut això de marxar caminant, recolzada per una banda per la doctora i per l'altra d'un dels fisios de l'equip femení.
Va
fent
que no amb el cap, Va fent que no amb el cap, veurem tant de bo no sigui res, perquè recordem que el Barça té ara l'enfrontament de quarts de final contra el Wolfsburg i un altre partit de Lliga contra el Madrid, el clàssic que defini ja definitivament la Lliga.
De fet, era el que volien evitar en el partit d'avui, lesions, i esperem que aquestes dues no siguin d'importància.
Sí, perquè l'anada a Valdebeba es va jugar en una piscina i es reconeixien les jugadores del Barça que la segona part l'havien dedicat a lesionar-se, i avui que no plou i el camp està perfecte, de moment, aparentment, i esperem que de poca transcendència, dues baixes en aquesta primera part que acaba guanyant el Barça per 1-0. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Bernat, l'Illa Dortmund ja s'ha reprès.
Sí, ha començat la segona meitat. Recordem, guanya l'Illa 1-0. Amb aquest marcador seria ara mateix l'Illa equip de quarts de final. I, per tant, el rival del Barça, recordem que el Barça jugarà l'anada a casa el dia 8 o 9 d'abril. La setmana següent jugarà la tornada, sigui al camp de l'Illa, ara mateix seria el classificat, o a camp del Dortmund. Per cert, l'Illa, abans no ho he comentat, amb ex-blaugranes de record irregular, André Gómez, que és a la banqueta, sí. I encara pertany a l'Illa Samuel Umtiti, jugador lesionadíssim, que no ha jugat des de fa més d'un any.
No sé per què has dit irregular.
perquè hi va haver un dia que va haver una oferta del Manchester United o del City quilos, i la va rebutjar el Barça perquè era el central que havia de marcar una època.
No, irregular estàs parlant d'André Gómez.
Dels ex del Barça.
Home, però un Tití va fer... Inicialment va tenir bon rendiment, després és veritat que el genoll...
André Gómez va ser més regular en una mala de temporada.
El record no és irregular.
El record és una altra cosa, però un Tití...
André Gómez, que l'altre dia veient un tuit de la TDT de la remuntada, va jugar a la remuntada contra el PSG.
Sí, senyor, sí.
I també surt el 2-3 aquell de Messi a l'últim gol al final.
Sí. Crec que la passada a ell.
Jordi Alba.
Alba enrere.
Peça clau.
D'un jugador clau en la història del Barça.
No, però vaja, que surten dos moments claus de la història del Barcelona.
Qui ja hagués pogut ser. De moment, el Lilla seria el rival del Barça tota la segona part per davant per veure si això es confirma.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
És Counting Crows, no? Mr. Jones. I això no ve a res, perfecte. Ramon Salmurri, bona tarda.
Hola, què tal?
És bo saber que els temes...
Siglo XX i pum.
Segle XX, perfecte, sí.
No falla.
Bueno, no falla.
De tant en tant. El que no falla és Rafinha, que ahir em va tornar a fer dos i que ara mateix, estadísticament i no estadísticament, és un jugador de referència al Barça i a la Champions.
Sí, un dels jugadors de moda Europa, segurament juntament amb Ousmane Dembélé. Rafinha desencadenat, 27 gols i 19 assistències en 41 partits. I especialment...
Perquè rius.
No, res, coses meves. Especialment rellevant el seu rendiment a la Lliga de Campions, 11 gols en 10 partits. D'entrada, aquest és un registre que en tota la història del Barça, 11 gols en una edició de la Champions, només ha superat un jugador, que és, òbviament, Leo Messi. S'ha de dir que Leo Messi l'ha superat en diverses ocasions, però vull dir que ni Luis Suárez, ni Neymar, ni ningú ha superat el registre que té ara mateix Rafinha, que amb 11 gols és el màxim golejador d'aquesta edició de la Champions. 10 en tenen Guirassy i Harry Kane, que han jugat un partit més, 9 Robert Lewandowski. I aquests 11 gols en una sola edició de la Champions és el millor registre que ha aconseguit mai un futbolista brasiler. Ha superat els 10 de Neymar, 10 de Rivaldo, Kaká, Firmino o Jardel. I és a només 3 del millor registre d'un futbolista del Barça a la història de la Champions, que són els 14 que Leo Messi va fer la temporada 11-12. Lluny queda el rècord de Cristiano Ronaldo, temporada 13-14, amb 17 gols en una edició de la Champions.
Bé, tenint en compte que queden quarts, semifinals i final, voldria dir que hauria de fer marcant tots els partits i en algun fer-ne dos, que és el que va fer ahir per...
És que només a la Champions ja ha superat els gols que va fer en tota la temporada, en les dues temporades anteriors, vaja, al Barça.
És un dels casos, si no em dieu el contrari, que és un dels casos que jo m'atreviria a dir que no és que estigui jugant al seu millor nivell, sinó que està jugant molt per sobre del que haguéssim pogut imaginar.
És el més inesperat, sens dubte.
Sí, home, és que aquest jugador a l'estiu estava a l'aparador. I ara estem parlant de que pot optar a la pilota d'or. És que si fa un any et diuen que Rafinha podia ser candidat o precandidat a la...
Ningú ho veia.
Si et diuen que del Rafinha això i que el Barça pot guanyar els tres títols, tampoc ho creus.
Rafinha és...
Alguna importància tindrà l'entrenador.
Ja sé que la pilota d'or no t'interessa per res, però Rafinha és candidat o precandidat?
A què?
A la pilota d'or.
Precandidat.
Precandidat. Val. Molt bé, doncs és que de Rafinha poques coses més se'n poden dir, més enllà de que estigui en la conversa, vull dir que estadísticament és això que ha resumit el Salmurri, però després veus al seu costat la Minya Mal, que és capaç, i que ara de seguida en parlarem, i clar, a mi em sembla bastant poc discutible que la Minya Mal és el jugador més determinant d'aquest equip, però ni en números ni segurament en sensacions no és així.
Es que son casos diferentes, absolutamente diferentes. O sea, lo de Rafinha es el tenir un rendiment increïble que ningú se l'hauria imaginat, però la màgia, la brillantor, el geni és Lamine. I a més és que no oblidem que té 17 anys, que és increïble, o sigui, és que és al·lucinant, o sigui, no és de no creure.
Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Laia ha vingut a parlar-nos precisament de Lamine Yamal, que ahir va tornar a fer màgia.
Partidàs, gol, assistència, tot i que segurament no volguda, ara ho sentirem. Però vaja, agafem dades al laboratori de la TDT, va fer 51 intervencions en 81 minuts que va jugar, 4 uns contra uns B dels 6 que va intentar, aquesta assistència a gol que comentàvem, 4 rematades, un gol. I té un nou rècord, Lamine Yamal, un més, és el jugador més jove en aconseguir gol i assistència en un partit de Champions. Fins ara el tenia el jugador Embolo, quan jugava al Basilea el 2014, va aconseguir aquest rècord, amb 17 anys i 241 dies. I no, aquest és, perdó, aquest és el de Lamine, 17 anys i 241 dies. Uh-huh. Perdó, en Bolo... No,
era més gran.
Era més gran.
sempre és un risc, sempre és un risc que l'Aia Tudel ens serveixi algun tema que tingui xifres, no passa res. Jo també era fatal en mateix.
No tenia la xifra.
Era més gran, suficient.
Era
no
més
gran.
Més dades. Perdem.
No. Si tenia 17 i 300 dies o 26 anys...
Tant és.
Serà una cosa
igual,
que haurem,
més gran, i punt.
Haurem de mirar més endavant.
Busqueu a Google, si voleu. I en aquest podi, en tercera posició, Jan Sufati, que el 2020 també va aconseguir ser un dels més joves, amb 17 anys i 355 dies. Aquesta sí que la tenia. Però vaja, el que dèiem, gol i assistència de gol a Rafinha, i va ser gol o va assistència? Volia marcar o volia fer assistència? Això ho vam estar discutint a la TDT. Els companys, quan van sortir a la zona mixta amb la Mireia Ruiz, va deixar clar que el que deia, tant Valde com Gavi, deien que el que volia fer era xutar, però que no li va sortir bé, i al final el mateix Lamine, doncs després del partit, no sé si una mica forçat per la pressió dels seus companys o perquè realment va ser així, doncs ell va dir que el que volia fer era això.
Le toca dar las gracias porque había un chute, o sea, intentó chutar, le ha salido el pase a él y la ha metido, así le toca dar las gracias y muy contento por él. Se digo que su cole me alegro mucho por él, estoy muy orgulloso de lo que está haciendo esta temporada y que siga así.
Ara, de seguida, seguim amb Lamine, però Bernat, ja penal a l'Illa.
Sí, un penal favorable al Borussia Dortmund, un penal que picarà el capità Emre Can, sota pals l'estrella, de moment, de l'equip francès, el porter Chevalier, que no pot fer-hi res perquè Emre Can marca el gol, empata el partit i empata novament l'eliminatòria. 1-1 entre l'Illa i el Dortmund. La veritat és que el penal a mi m'ha semblat justíssim.
Jo no la repeteixo. En directe no, potser no, sí, però no, després no veus el contacte.
És un per mi no ho era.
Jo crec que és un penal que a la Lliga Espanyola s'hagués revisat, haguessin fet revisar el VAR.
Ara ens el tornen a repetir. Sí que hi ha un punt de contacte. Menier és el que es va carregar a Hazard.
Sí, Menier és el futbolista belga que a més ha vist la targeta groga que comporta suspensió. A mi m'ha semblat un penal...
Justet, però vaja, com que hi ha contacte, un cop l'àrbitre de camp l'ha xiulat, aquí sí que hi havia, com deies, poques possibilitats que el VAR el rectifiqués. Vaja, doncs queda tota la segona part. Queden 40 minuts perquè... 35, perquè acabi el partit i tot obert, el Dortmund que torna a igualar l'eliminatòria. Laia, estàvem...
Sí, amb Lamine, que més enllà de les dades que hem repassat, també és la sensació ahir de com va jugar, que se'l va veure molt connectat, molt concentrat amb el partit, sense temps d'aquelles coses que a vegades jo deia, quan fa la jugada, de seguida es posen al públic. Ahir no ho va fer i mira què em va fer de jugades.
Ahir anàvem per feina.
Perquè aquests partits, de fet, com ara els sentirem, són els que el motiven especialment.
Mucho, la verdad que jugar en casa en Champions, ya le he dicho a Olmo que a mí los partidos que me gustan son los de vuelta y disfrutar mucho, la verdad.
A mi això és el que em torna boig de Lamine, que té aquesta capacitat de dir avui hi haig de ser, i ja sé que fa no sé quan que no marca la Lliga i el que vulgueu, però el dia de l'Atlètic de Madrid desmunta ell el partit. Ahir torna a desmuntar ell el partit, després els altres ja ho acaben. Però el que...
I l'Eurocopa.
I l'Eurocopa. És que l'Eurocopa és el punt de partida d'aquest nivell colossal. Ja veiem que Lamine era bo, però a l'Eurocopa jo crec que se n'adona ell. I a partir d'aquí, la temporada que està fent... Vull dir que és que ja sé que l'altre n'ha fet 25 i que Pedri podria jugar sol tot el partit. Però és que és un rebentar partits un darrere l'altre, els grans, eh? A mi em té fascinat. Ja sé que potser peco de precandidat en lloc de... Però...
És que em fa por pensar en Lamine, sincerament.
Ho comprenc, però...
Perquè, no sé, no hi deu haver estudis d'això, però... jo, quan pot progressar un jugador dels 17 als 22, 23, 24 que tingui la seva plenitud? Un 10%, un 20%, un 30%, se'm fa difícil imaginar al Lamine un 30% millor del que, ja és.
Sí, sí.
O sigui que...
Clar,
és millor...
Messi als 23 era infinitament millor que amb 18 quan va debutar. Ah, bueno. Però és que Lamine ja amb 17 ja té un nivell que és acollonant.
Pues,
i així tot, jo penso que no serà com Messi. Perquè...
No, no, és que jo no, és que per això dic que em
no,
fa por...
No, perquè Messi apareixia a tots els partits.
Sí, i aquest els tria. Bueno,
no, no, no.
Va estar 15 anys ja apareixent
a tots partits. Els partits. I aquest els tria. O sigui, estic d'acord que, per mi, el que li falta a Lamine és, si li falta alguna cosa a un jugador de 17 anys, però és aquesta regularitat. Per mi ara és Neymar. Neymar apareixia quan ell volia.
Bueno, pues...
I Messi pues apareixia
ara, sempre. Ser Neymar és... tampoc està malament.
No, no, no. No, no, no.
Jo crec que ara és millor que Messi a la mateixa edat de, quan...
Jo era molt fan de Neymar.
És millor.
Molt. Però sí, la capacitat d'aquest tio per tirar-se els partits a l'esquena no la tenia Neymar. No. En tot cas, la tenia Messi.
Home, jo recordo alguns partits al Barça, a l'època Barça.
Sí, sí.
De Neymar, sí, però jugava amb l'altre.
Clar, 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 sí, ja entenc.
Sí, sí. Però quan no hi era l'altre, ell...